8 minuts i seran les 9 del vespre. Parlem de l'Espanyol, Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Has estat fent números tota la tarda i has trobat una dada d'aquelles demolidores. L'Espanyol, si la Lliga hagués començat a l'inici de la segona volta, estaria fregant el descens. I encara més, si comencés quan van marxar Víctor Ruiz i Dídac Vilà, la cosa encara era pitjor.
Sí, sí, per ficar-se les mans al cap directament, l'equip de Pochettino seria quart per la cua en una hipotètica classificació de la segona volta. Estaria empatat amb 9 punts amb l'Atlètic de Madrid. El Getafe i l'Hèrcules serien els altres dos equips que ocuparien llocs de descens si fem cas als números només de les 10 jornades que s'han disputat a la segona volta. Si ens fixéssim únicament en els números dels últims 9 partits, que són aquests dels que coincideixen amb les vendes de Víctor Ruiz i de Dídac Vilà, el panorama és encara més negatiu. L'Espanyol seria el segon pitjor equip de la Lliga, el segon per la cua. Només l'Hèrcules té pitjors números que l'Espanyol aquestes últimes 9 jornades. En aquests últims 9 partits, l'Espanyol té un balanç de 7 derrotes i 2 victòries, només 6 punts de 27 possibles pels 4 de l'Hèrcules.
Alguna cosa més, els lesionats com evolucionen? Ja sabem que va reaparèixer, per exemple, ahir Dani Osvaldo, encara li falta per tenir el ritme, s'esperen que en recuperi més, Mauricio Pochettino.
Les pròximes setmanes han de ser importants en aquest sentit. De moment el que està pagant car l'equip de Pochettino són les errades en defensa. Hi ha motius, això sí, per ser optimistes. L'Espanyol segueix en zona europea malgrat tot. Ha tornat Osvaldo, justament un dels lesionats, i dels 9 partits que queden, 5 jugaran a Cornellà al Prat, però és evident que en els últims 9 partits l'equip està patint molt en defensa. 7 derrotes, només 2 victòries i 15 gols encaixats. La marxa de Pareja a l'estiu i la de Víctor Ruiz al mercat d'hivern han deixat la defensa sense un líder natural. A Mati Galán, la parella de centrals d'aquí a final de temporada, només han jugat 7 partits junts a l'eix de la defensa. D'aquests 7 partits, l'Espanyol n'ha perdut 6 i n'ha guanyat 1. Derrotes a Almeria, a Pamplona, a València, contra Llevant i ahir a Màlaga, i 2 derrotes a casa, Cornellà al Prat, contra el Madrid i el Mallorca. L'única victòria va ser contra la Real Societat a casa. 7 partits en què l'Espanyol, a més, ha encaixat 14 gols, una mitjana de 2 per partit. Jordi Amat, que precisament avui compleix 19 anys, només ha jugat 23 partits a primera divisió, 6 la temporada passada i 17 en l'actual. El traspàs de Víctor Ruiz l'ha convertit en indiscutible, però ell no creu que això el perjudiqui.
Ja m'agrada tot això. Sé que el futbol doncs, és un deport molt dur i de tots els cops doncs, s'aprèn. No? L'únic que has de fer és no enfonsar-te mai i aixecar el cap i pensar en el Racing, no? de fer-ho bé i de que l'equip doncs, guanyi.
I Ernesto Galán, de 24 anys, només ha jugat 13 partits a primera divisió. El defensa madrileny assumeix els errors de la línia defensiva, però recorda que el treball defensiu es responsabilidad de todo el equipo.
Defender defendemos todos y sí que es verdad que quizás se focaliza un poco más en nosotros. Y nada, es que lo único que te puedo decir es que nos vamos jodidos porque nosotros, yo por lo menos me siento como principal responsable de la defensa, aunque lo hagamos todos. Y el hecho de que se te pongan por delante tan rápido y que dejen encarrilado el partido desde el principio, pues te jode y te hace replantearte cosas.
Avui es juga l'últim partit de la 30a jornada de la Lliga de Segona Divisió de Futbol, Valladolid-Girona, a partir de les 9, és a dir, d'aquí a 4 minuts mal comptats. L'equip gironí vol trencar amb la ratxa negativa de 2 derrotes consecutives. En aquests moments està a 3 punts de la zona que dona accés al play-off d'ascens a la Primera Divisió. Ja tenim l'equip titular del Girona, Santamaría serà el porter, amb José, Noguerol, Migue i Dani Bautista en defensa, Borja Sánchez, Àngel, Dorca i Jandro al mig del camp, Despotovic i Kiko Ratón a la davantera. Hi ha moltes novetats doncs, a l'equip titular perquè entren jugadors com Noguerol, Borja Sánchez, Àngel o Kiko Ratón, per d'altres que fan baixa com Serra, Tebar, tots dos estan sancionats, Tortolero, que no s'ha entrenat amb normalitat durant els últims dies, o Peragón. D'aquí a 3 minuts mal comptats, doncs, el Girona que comença a jugar el seu partit a Valladolid. En waterpolo, Sabadell acollirà la fase final de la Copa de Campions de Waterpolo femení, Marta García.
Sí, precisament, a més, l'any on l'equip vallesà la jugarà per primera vegada en la seva història. Així en parla Nani Guiu, que és l'entrenador del Sabadell.
Aquest matí ja s'ha confirmat a través de l'ALEN. Ja ens han dit que ens concedeixen a nosaltres la Final Four. O sigui que el 22 i 23 d'abril, pues, pues, aquí a Sabadell. És a dir, que a il·lusió segur que no ens guanyarà ningú i a més és que no tenim res a perdre.
De moment encara no coneixen el rival perquè el sorteig es farà demà, però sí sabem els quatre equips que jugaran aquesta Final Four: l'Horizonte de Catània, el Kirishi de Rússia i l'Olympiacos de Grècia.
L'Horizonte, per història, per experiència, fa por. Ha guanyat 8 Copes d'Europa i a més ara s'han reforçat amb probablement la millor jugadora americana, que és l'actual campiona del món, que és la Brenda Villa. Però esclar, llavors parlem d'Olympiacos. Olympiacos, doncs, és un altre superequip amb moltes jugadores de la selecció grega. És un equip que la veritat, doncs, també trobar-te'l, doncs, també molt complicat. I parles del Kirishi, i el Kirishi és un altre equip que ha estat moltes vegades en Final Four. És un equip que té més de mitja selecció russa, en aquest sentit. També és un equip molt complicat.
Aquesta fase final de la màxima competició europea es disputarà els dies 22 i 23 d'abril, que són divendres i dissabte sant, però tot i això, des del Sabadell confien que la piscina s'omplirà per veure aquesta cita històrica del seu equip.
Molt bé, doncs esperem que sigui així, que tinguin doncs tot el suport del seu públic en aquesta fita històrica pel Sabadell. En bàsquet, el jugador del DKB Joventut, Dimitri Flis, té un trencament fibrilar a l'espatlla dreta. Així ho han diagnosticat els metges després de les proves que li han fet avui. Flis ja no va poder jugar aquest cap de setmana a Donosti i és dubte per jugar contra l'Alacant en el pròxim partit de Lliga del DKB Joventut. I a més, quatre catalans han marxat avui a disputar el Mundial de Ciclisme en Pista, que es disputarà al velòdrom d'Apeldoorn, a Holanda. Es tracta d'Helena Casas i Dietmar Esteban en proves de velocitat, Sergi Escobar en persecució i de Débora Gálvez en scratch. La Marta García farà de veu innocent. M'has de dir dos números. Entrades per demà. Barça, Panathinaikos, un número entre l'1 i el 64.
El 25.
El 25. I un entre l'1 i el 23 pel derbi de la Lliga Sobal d'handbol, Barça, Freiking, Granollers.
Doncs el 13.
El 13. Mentrestant, eliminada la selecció catalana de futbol sala al Mundial.
Sí, els quarts de final ha perdut contra l'Argentina. 0-7 a la mitja part, ja perdien per 0-4. Un partit sense història. Però atenció, perquè han necessitat oxigen extra.
Carai.
Sí, perquè habitualment els partits han jugat a Villavicencio, però aquests quarts de final els han canviat a Bogotà. L'altitud és molt més gran.
Molt alta, no?
I ho han notat.
Els hi ha passat factura el canvi d'ubicació. Una altra notícia d'aquesta mateixa tarda: l'esquiadora andalusa Maria José Rienda ha anunciat que es retirarà després dels campionats d'Espanya que es disputaran a Sierra Nevada del 13 al 15 d'abril. Recordeu que Rienda és l'esquiadora espanyola amb més victòries a la Copa del Món. Eduard Torres anirà a veure demà el bàsquet, Lluís Serra demà passat l'handbol. Són els guanyadors del concurs. Bona nit.